Bona tarda, són les dues. Avui fa un any exacte d'això.
Es un susto, la verdad, qué impresión. Estábamos hoy comiendo y de pronto, no, son helicópteros, son helicópteros. Nos hemos asomado y hemos visto que no, que ya está.
Nervios y el esto de saber qué es lo que va a pasar y cómo
también
va a estar.
También te conmueve un poco por dentro porque claro. Es la primera vez que vemos esto, pero quieras o no, pues los que viven aquí en la isla lo pasa mal.
El 19 de setembre de 2021, a les 3 de la tarda, erupcionava el Cumbre Vieja. El volcà de la Palma va estar 84 dies escopint lava i foc i va provocar que 7.000 persones haguessin de ser evacuades i almenys 1.300 famílies es quedessin sense casa. Un dels pobles més afectats per la lava va ser La Laguna, un municipi petit on el foc es va emportar gran part de les cases i també l'escola. Aquesta escola era el CEIP La Laguna i en només 6 dies, només 6, les professores van aconseguir reobrir-la en un nou espai per poder seguir fent classes després del desastre. Ara fa poques setmanes van començar el curs en aquest nou centre i avui, que fa un any que la vida els va canviar per complet, parlarem amb elles per saber com s'ensenya i com es viu després de tot.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
Abans, però comencem pels titulars. La Fiscalia demana un any d'inhabilitació per l'exconsellera d'Agricultura Meritxell Serret i més de 12.000 euros de multa per haver participat en els preparatius de l'1 d'octubre. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Serret seurà al banc dels acusats pel seu paper en el procés d'aquesta tardor, però encara no hi ha la data concreta.
Les obres de reforma de la Rambla de Barcelona començaran el 3 d'octubre.
Les primeres actuacions començaran al tram més proper a Colom, a la part baixa del passeig, entre el monument i el carrer del portal de Santa Madrona.
I després d'11 dies des que va morir la reina Elisabet II, aquest dilluns el Regne Unit dona l'adeu definitiu a la monarca, la màxima institució del país des de la Segona Guerra Mundial.
Més de 500 caps d'estat i dignataris de tot el món s'han desplaçat fins a Londres per presenciar el funeral d'estat de la reina.
En uns minuts connectarem amb la Sara Prim perquè ens expliqui l'última hora des de Londres. I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
La protagonista del dia és la selecció espanyola de bàsquet, que aquest diumenge s'ha proclamat campiona d'Europa.
I d'aquí a pocs minuts està previst que aterri a l'aeroport de Barajas l'avió dels campions amb el trofeu. Aquesta tarda es farà l'acte de celebració del títol al pavelló Wizzing Center de Madrid.
I en plana cultural, l'actor barceloní i productor teatral Roger Zanui debuta aquest dilluns com a director al Festival de Sant Sebastià, al Magiró.
I ho fa amb el documental Mibu, la lluna en un plat, la història del restaurant japonès que només té dues taules per a 8 persones.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Tot i començar la jornada amb un ambient bastant fresco fred, a hores d'ara podem parlar fins i tot una mica de calor, amb unes temperatures màximes que a primeres hores de la tarda se situaran en general entre els 24 i els 29 graus, les més altes cap al Pla de Lleida. Tarda amb sol, tot i que amb alguns núvols una miqueta més importants a punts del sud i també cap a les comarques del Pirineu, però sense cap conseqüència. En principi no esperem precipitacions. Demà jornada tranquil·la, però que començarà amb força núvols a les comarques de la costa de Tarragona i que poden acabar donant algun ruixat, però només a primeres hores del matí, i a la tarda cap al Pirineu de Girona també es podria escapar alguna gota. Però en general serà una jornada tranquil·la i amb unes temperatures molt semblants a les d'avui, una mica de fresca a primeres hores i un ambient més aviat temperat o una mica càlid al centre del dia.
Falta d'informació i trajectes que s'allarguen molt més de l'habitual. Aquesta és la principal conseqüència en el primer dia laboral amb obres que afecten les línies R1, R2 i R11 de Rodalies.
No sabía nada, aparte no soy de la zona, vengo de Molins de Rey y bueno, ha sido un caos. Hemos tardado, bueno, una hora, 35 minutos en tren, más hasta la zona de aquí que hemos venido, que era para hacer un curso mi hijo y no va a poder hacerlo, porque es que es inviable.
Hay personas que no tenemos vehículos como yo, por ejemplo, y el único medio de transporte es el patinete. Y como ves, no vamos a ir de la Llagosta hasta Belviche en patinete.
Faig pagar que no aquest abon gratuït perquè al final he de madrugar més i arribo tard.
Anna, quines són les principals afectacions?
L'R1 atura el seu servei a Badalona i no arriba fins a Barcelona. També tenen el funcionament alterat l'R2 Nord i l'R11, que mantindran les afectacions fins al 2 de desembre, és a dir, d'aquí a gairebé 3 mesos. Aquestes línies acaben el servei a l'estació de Sant Andreu Comtal, on els usuaris han d'anar cap al metro. Les alternatives que tenen passen per autobusos, que passen cada 15 minuts i que deixen els passatgers a la Sagrera. També poden optar per anar a peu a l'estació de tren o metro més propera.
I encara parlant de mobilitat, a Barcelona les obres de reforma de la Rambla començaran el 3 d'octubre.
Les primeres actuacions començaran al tram més proper a Colom, a la part baixa del passeig, entre el monument i el carrer del portal de Santa Madrona. Ho ha anunciat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, aquest matí a Televisió Espanyola.
El 3 d'octubre, i crec que són 18 mesos de previsió per la primera fase, que és la part final, no? La part de drassanes, però que no és una obra aïllada, sinó que també m'agrada posar en valor, no?, que el centre històric que necessitava molt inversió pública per una mica desturistificar, no?, i donar-li més vida.
Aquesta primera intervenció té l'objectiu d'obrir la Rambla al mar amb una zona d'estada a les drassanes. S'hi plantaran més d'una vintena d'arbres, es renovarà l'enllumenat de la zona i es modificarà el traçat de l'avinguda de les drassanes, que passarà més a prop del Museu Marítim. Les obres tindran 5 fases. Ara a l'octubre començarà aquesta primera, que costarà uns 10 milions d'euros i s'allargarà un any i mig.
La Fiscalia demana un any d'inhabilitació per l'exconsellera d'Agricultura, Meritxell Serret, i més de 12.000 euros de multa per haver participat en els preparatius de l'1 d'octubre. Serret seurà al banc dels acusats pel seu paper en el procés aquesta tardor, però encara no hi ha la data concreta.
El Ministeri Públic l'acusa de desobediència greu per haver aprovat, entre altres, el pressupost al març del 2017 pel referèndum de l'1 d'octubre i haver signat el decret de convocatòria de la consulta, tot i els advertiments del Tribunal Constitucional. Serret es va exiliar inicialment a Bèlgica, però va tornar al març del 2021. Quan va tornar a Espanya, tenia una ordre de detenció europea per desobediència i malversació, però se li va retirar. La diputada d'Esquerra al Parlament serà jutjada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Junts per Catalunya acusa el president de la Generalitat, Pere Aragonès, d'actuar com a líder d'Esquerra i no com el president d'un govern de coalició. Ho diu quan falten 10 dies perquè arrenqui el debat de política general al Parlament, el punt d'inflexió que posa el partit perquè hi hagi avenços en l'eix nacional per decidir si surt del govern. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Junts insisteix que vol veure avenços en les tres condicions que posa el partit per no sortir del govern, que hi hagi un espai de consens estratègic independentista, fer front comú a Madrid i també que la taula de diàleg inclogui l'autodeterminació i l'amnistia. El portaveu del partit, Josep Rius, demana a Aragonès que compleixi amb l'acord de legislatura entre Esquerra i Junts i que no governi pensant només en els interessos del seu partit.
Demanem al president Aragonès que actuï com el president d'un govern de coalició i no com el líder d'un partit. Un president busca sumar i no restar i dividir.
Rius diu que no s'ha d'imposar ni l'estratègia d'Esquerra ni tampoc la de Junts per Catalunya, sinó que el que s'ha d'arribar és a un consens estratègic per defensar la independència. En relació al cas de Meritxell Serret, la formació creu que és una mostra que la desjudicialització del conflicte entre Catalunya i Espanya no s'està produint i que, per tant, la taula de diàleg no està donant fruit.
Gràcies, Judit. I el conseller d'Educació, Josep González Cambray, diu que totes les escoles públiques han tingut monitors per cobrir les hores de lleure de la tarda des que ha començat el curs escolar. Ho ha assegurat en una compareixença des del Parlament.
Sí, Cambray també ha assegurat que totes les escoles han tingut tots els monitors que han fet falta per garantir la conciliació de les famílies durant aquest mes de setembre, que hi ha jornada intensiva.
Aquest lleure educatiu ha funcionat amb, diria que, la màxima normalitat que podia funcionar. La màxima normalitat que pugui funcionar vol dir que s'han contractat 21.238 monitors, el 100% dels contractes de les escoles públiques estaven signats abans d'iniciar el curs amb entitats del lleure.
També ha assegurat que el Parlament farà una avaluació sobre el funcionament de la mesura. La voluntat del conseller és que també es faci l'any vinent, però primer vol avaluar-ne els resultats. Cambray també s'ha compromès a millorar el mètode d'inscripcions de la formació professional de cara al curs vinent.
Avui assumeixo un altre compromís, que és millorar aquest procediment de cara a simplificar per les famílies i per l'alumnat tot el procés de preinscripció i matriculació.
Cambraigua ha assegurat després que fa només una setmana més de 20.000 alumnes encara no tenien una plaça assignada.
La compareixença ha arribat també després que 2.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 200.000, segons els organitzadors, s'hagin manifestat aquest diumenge a Barcelona en contra de la immersió lingüística i per reclamar el castellà com a llengua vehicular a les aules catalanes.
Es va llegir un manifest demanant al govern espanyol que faci complir la sentència del 25% de castellà a les aules. També es va denunciar la política lingüística de la Generalitat, que han qualificat de repressora i intimidatòria. La mobilització convocada per Escola de Tothom ha rebut el suport de diverses entitats i partits polítics, com ara el Partit Popular, Vox, Ciutadans i Valents.
En representació dels populars hi ha assistit la seva secretària general, Cuca Gamarra, qui ha defensat un bilingüisme cordial i el dret de tots els ciutadans a ser educats en la seva llengua materna.
La Popular ha carregat contra el govern espanyol per permetre, ha dit, una persecució i una estigmatització del castellà a Catalunya.
Venimos a defender un bilingüismo cordial, que significan que las lenguas nos unen, que las lenguas son convivencia, que las lenguas son respeto. Y desde esa perspectiva es por lo que lo defendemos. Defendemos ese derecho a ser educado en tu lengua materna, ese derecho a que el español sea lengua vehicular aquí en Cataluña, como lo es el catalán.
També ha fet acte de presència Inés Arrimadas. La presidenta de Ciutadans ha criticat que el govern espanyol no sigui capaç de fer complir les sentències. Per la seva banda, Vox ha demanat aplicar un 155 durador a Catalunya per sotmetre la Generalitat, que ha considerat estar en rebel·lia.
I a Barcelona, la CUP ha triat Baixa Changue com a cap de llista per les eleccions municipals. L'Assemblea dels Anticapitalistes l'ha confirmat i ha presentat la llista per recuperar la representació al ple de la capital.
Changue es va implicar en política com a regidora de la CUP a Mollà, on va ser cap de llista a les últimes eleccions municipals del 2019 i va obtenir dos regidors. L'any passat va fer el salt a la política nacional com a número 5 de les llistes dels anticapitalistes al Parlament. Baixa Changue és filla de pare guineà i mare cordobesa. Va néixer i va passar la seva infància a Barcelona, al barri de Nou Barris, la territorial del partit que l'ha proposat com a candidata per liderar la llista de la CUP. Changue ha dit que volen tornar al ple per ser motor de canvi davant del rumb de la ciutat sota el govern de Colau.
És necessari més que mai que la CUP hi sigui a l'Ajuntament de Barcelona com a motor de canvi d'una crisi que han provocat ells mateixos impulsant aquest model de ciutat. Tornem per això, per frenar aquesta expulsió de les veïnes d'una ciutat hostil que ens ha portat la marca Barcelona impulsada pel Partit Socialista i cronificada pels comuns.
Amb l'objectiu de tornar a tenir regidors al ple de Barcelona, la CUP ha presentat la llista al Centre Cultural La Farinera del Clot. A més de Changue, a la llista hi haurà Jordi Estivill com a número 2 i Adriana Llena com a número 3.
Estel migdia.
La reforma laboral ha impulsat els contractes fixos discontinus. De gener a agost se'n van firmar 1.390.000. Això representa que s'han multiplicat per 12 aquest tipus de contractes en comparació amb els primers 8 mesos de l'any passat, Pau Massip.
Sí, el Servei Públic d'Ocupació Estatal recull que a l'agost es van firmar 170.000 contractes fixos discontinus, 10 vegades més dels gairebé 17.000 que es van firmar a finals de l'any passat. Comparant les dades del CP per mesos, ara fa un any només hi havia firmats 114.000 contractes fixos discontinus. Des de principis d'any, amb l'aplicació de la nova llei laboral aprovada pel govern de Pedro Sánchez, aquest tipus de contracte s'ha disparat. Des del gener s'han firmat 12 milions i mig de contractes fixos discontinus. D'aquests, 8 milions són temporals i els 4,5 restants són indefinits. Així doncs, gairebé 4 de cada 10 nous contractes fixos discontinus que s'han firmat són indefinits. Una mesura que, segons el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, beneficia especialment els menors de 30 anys.
Gràcies, Pau. Els economistes pronostiquen que a l'octubre hi haurà bones notícies pel que fa a la inflació de preus. Ara mateix l'índex de preus se situa per sobre del 10% i el mes que ve aquest percentatge podria començar a baixar.
Tot i això, els experts avisen que la inflació es mantindrà una llarga temporada i que, tot i el descens de l'IPC, la capacitat de compra dels consumidors continuarà a la baixa perquè els salaris no s'han mogut. En aquest sentit, el professor de la UOC i membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Josep Lladós, ha apuntat en una entrevista al Matí de Ràdio Estel que aquesta situació no es resol tan fàcilment.
que és una inflació que és molt complicada de gestionar, és una gestió política econòmica molt complexa, perquè no és bàsicament una inflació habitual que venen per problemes de demanda, perquè hi ha massa diners en circulació, perquè l'economia creix molt, perquè puja molt el salari, ben al contrari. És una inflació que proveix sobretot per tensions d'oferta i que tenen a veure amb mercats, perquè dèiem ara d'energia i primeres matèries, en els que directament poca cosa hi poden fer per incidir.
L'economista també ha augurat que el Banc Central Europeu aprovarà aviat una nova pujada dels tipus d'interès i que aquests se situin al voltant del 2% abans d'acabar l'any.
Després d'11 dies des que va morir la reina Elisabet II, aquest dilluns el Regne Unit dona l'adeu definitiu a la monarca, la màxima institució del país, des de la Segona Guerra Mundial. Més de 500 caps d'estat i dignataris de tot el món s'han desplaçat fins a Londres per presenciar el funeral d'estat de la reina. Des de Londres, Sara Prim, com ha estat la cerimònia?
Bona tarda. Ara mateix el fèretre d'Elisabet II enfila els últims metres des de Buckingham Palace i fins a Wellington Arch, on acabarà l'última processó fúnebre de la reina a Londres. A partir d'aquí, les despulles d'Elisabet II es traslladaran a Windsor, on arribarà al voltant de les 3 de la tarda, hora local, i aleshores es procedirà al seu enterrament a la capella de Sant Jordi allà, i serà també enterrada juntament amb el seu pare, el rei Jordi VI, també el seu marit, el duc d'Edimburg, i la seva mare. Es posa punt final així a més de 10 dies de dol, de cerimònies i de processons per recordar un símbol de la corona i de la història britànica.
Gràcies, Sara. Ara fem un repàs sobre com s'ha desenvolupat el dia d'avui a Londres i què ha de passar aquesta tarda, Anna.
El funeral s'ha dissenyat al mil·límetre i la reina ha estat informada fins l'últim moment. A 8:15 del matí s'ha tancat la capella ardent al Palau de Westminster, que ha estat oberta des de dimecres. Durant aquests 5 dies s'han vist cues quilomètriques de persones que han estat fent cua per retre homenatge a la monarca. En alguns moments s'ha arribat a les més de 20 hores d'espera per poder entrar a la capella. A les 9 s'han obert les portes de l'abadia de Westminster pels més de 2.000 assistents que han estat convidats a la cerimònia. A les 11:44 en punt, el fèretre ha sortit en processó fins a l'abadia de Westminster, al lloc de la cerimònia. El fèretre ha estat transportat amb un carruatge de la Royal Navy, estirat per 142 mariners i ha estat acompanyat pels seus fills, el rei Carles III, la princesa Anna i el príncep Andreu i Eduard. Els seus nets, el príncep de Gales i el duc de Sussex, també eren al seu costat.
El taüt ha arribat a l'abadia a les 11:52 i a les 12 en punt, en puntualitat britànica, ha començat el funeral.
Entre els 2.000 convidats hi havia diversos caps d'estat i de govern arreu del món, entre ells el president nord-americà, Joe Biden, el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, el d'Austràlia, Anthony Albanese, i la de Nova Zelanda, Jacinda Ardern. També el president francès, Emmanuel Macron, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, així com el rei Felip VI i la reina Letizia, i el rei emèrit Joan Carles i la reina Sofia.
El funeral ha acabat amb 2 minuts de silenci.
Aquests 2 minuts també s'han respectat a la resta del Regne Unit. De fet, a l'aeroport de Heathrow ha aturat els enlairaments i aterratges uns minuts abans per garantir un rigorós silenci a la capital britànica. Tot seguit ha sonat l'himne nacional. El gaiter oficial de la reina ha interpretat una peça de plany que han posat fi al servei fúnebre.
I el que ha de passar a partir d'ara, a les 2, ara mateix, les despulles de la reina seran traslladades, com sentíem, a un cotxe que farà l'últim recorregut, fins al castell de Windsor.
No serà fins a les 4 de la tarda que arribarà el taüt als voltants del castell i tot seguit començarà un altre seguici a peu per fer els últims 5 quilòmetres fins a l'avinguda que arriba a les portes de la fortalesa.
L'enterrament d'Elisabet II no serà fins a la tarda, a la capella de Sant Jordi a Windsor, també.
A les 5 es farà l'última cerimònia de comiat. Serà dins de la capella de Sant Jordi i per 800 convidats. Serà aleshores quan la corona, l'orba i el sceptre es retiraran del fèretre i el taüt baixarà cap a la cripta reial de la capella. Cap a 6:15 de la tarda, el gaiter oficial de Windsor interpretarà un himne escollit per Elisabet II i la cerimònia acabarà amb el crit del God Save the Queen, Déu salvi a la reina. A 9:15 del vespre, Elisabet II serà enterrada al costat del seu marit, el príncep Felip, en una cerimònia privada.
El seguiment d'aquest funeral d'estat està tenint molta audiència arreu del món. Es calcula que més de 4.000 milions de persones l'estan seguint a la televisió.
Un seguiment que, segons l'excorresponsal de Televisió Espanyola a Londres, entre el 2000 i el 2008, Enric Peris, ha comentat a Ràdio Estel que el Regne Unit té una capacitat colossal de cridar l'atenció del món.
muchos ambientes se dice que quizá un poco excesivo. Es decir, la atención que presta el mundo, sobre todo determinados países, pero el mundo en general, a lo que sucede en el Reino Unido y a las vicisitudes, ya digo, de ese teatro que constituye el ceremonial de la monarquía británica, no deja de ser sorprendente. Llama la atención, sin duda, y sorprende esa capacidad de convocatoria que tiene el Reino Unido todavía.
D'altra banda, el catedràtic d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona, Àngel Casals, no s'ha mostrat sorprès de les masses i seguiment que han rebut els diversos actes i ha assegurat que Anglaterra ha trobat la manera de fer negoci amb la seva monarquia.
Pel que fa al suport de les altres monarquies europees, l'historiador ha assegurat que aquestes sobreviuran gràcies als vincles que mantenen les famílies regnants amb les que ja no regnen. Ho ha dit també en aquesta emissora.
Totes aquestes famílies estan relacionades per vincles consanguinis, que això ja és prou sabut, però també amb vincles d'amistat, amb vincles de negocis, amb vincles d'intercanvis, de tal manera que una de les coses que dona força a una monarquia és la capacitat d'intercessió que té en determinats sectors per alguna gent. Allò que es deia sempre de que Joan Carles era el millor ambaixador pels negocis espanyols, doncs això és una mica el paper que fan totes les monarquies. El que passa és que és un paper que no es fa massa públicament.
Tenint en compte que fa més de 7 anys que el Centre d'Investigacions Sociològiques no realitza cap enquesta per avaluar l'estat de salut de la monarquia espanyola, el catedràtic ha apuntat que ni la mateixa monarquia està segura del suport que té.
I atenció a aquesta notícia, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha assegurat que la pandèmia del coronavirus s'ha acabat.
Biden, però, ha reconegut que els Estats Units continuen tenint un problema amb la Covid-19. De fet, a dia d'avui encara s'acumulen 400 morts al dia per aquesta malaltia. El mandatari, en una entrevista a la cadena CBS, també ha apuntat que ningú porta mascaretes i que això és símptoma que la situació ha canviat. A banda, el president dels Estats Units ha exposat que la pèrdua de suport al seu govern ha estat en gran part a causa de la pandèmia.
I a Lleida aquest dilluns comença un assaig clínic amb persones amb Parkinson per estudiar la seva manera de caminar mitjançant un programa d'entrenament d'exercici físic i personalitzat.
L'objectiu és entrenar situacions complexes pels malalts, com ara passar per un pas de vianants amb molta gent. Les persones amb Parkinson que vulguin participar-hi ho podran fer durant 6 setmanes amb un programa totalment individualitzat.
Estel migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
I us ho dèiem en titulars, avui fa un any d'això.
Un susto, la verdad, qué impresión. Estábamos hoy comiendo y de pronto, no, son helicópteros, son helicópteros. Nos hemos asomado y hemos visto que no, que ya está.
Nervios y el esto de saber qué es lo que va a pasar y cómo
también
va a estar.
También te conmueve un poco por dentro porque es la primera vez que vemos esto, pero quieras o no, pues los que viven aquí en la isla lo pasa mal.
El 19 de setembre de 2021 a les 3 de la tarda erupcionava el Cumbre Vieja, el volcà de la Palma, que durant 84 dies va estar escopint lava i foc, un foc que es va emportar per endavant cases, negocis i camps de conreu, fent que la vida de milers de persones de la Palma canviés per sempre.
En aquells 80 dies es van obrir una vintena de boques del volcà que van expulsar més de 200 milions de metres cúbics de lava. I l'erupció del volcà va provocar que 7.000 persones haguessin de ser evacuades i almenys 1.300 famílies es quedessin sense casa. Els danys calculats arriben gairebé als 1.000 milions d'euros i, de moment, les administracions han injectat uns 500 milions d'euros, tot i que la meitat corresponen al Consorci Públic d'Assegurances.
Un dels pobles més afectats per la lava va ser La Laguna, un municipi que es troba al Valle de Aridane, on la lava va entrar emportant-se gran part de les cases i també l'escola.
El col·legi La Laguna era el més semblant a un col·legi rural. Totes les aules estaven en una sola planta, dins de petits blocs que es comunicaven amb passadissos a l'aire lliure. Dos dies després de l'inici de l'erupció, la lava va destrossar part de l'escola i va ser aleshores quan en només 6 dies els professors van aconseguir tornar a fer funcionar l'escola en un nou espai. Ara, un any després de l'erupció, l'escola ha iniciat un nou curs a El Retamar, el centre cultural que van ocupar després d'haver de marxar de l'escola.
Mònica Vinya, directora de l'escola de la Laguna de la Palma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero de todo, ¿cómo estáis?
Bueno, pues hoy un poco inquieta porque recordamos un poco todo el inicio del proceso, pero a la vez pues esperanzada porque este año hemos podido reunificar todo el colegio, que el año pasado quedó dividido en dos a consecuencia de la pérdida de nuestro espacio educativo, y este año con la instalación de unas aulas modulares en, al lado del centro sociocultural, pues el colegio ya funciona de nuevo como un único centro y estamos reunificadas. Y eso pues nos ha dado pues un chute de esperanza, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿cómo ha sido este inicio de curso en el nuevo edificio?
Pues la verdad que mucho más acogedor, ya no con el estrés de tener que desembalar y poner todo en orden, porque cuando vinimos la primera vez tuvimos que montarlo con 6 días, estaba todo amontonado, no sabíamos dónde estaban las cosas, se recogió, se evacuó el otro centro del antiguo edificio pues en 2 horas, y ahora pues hemos hecho un proceso pues más calmado, hemos podido tener mobiliario nuevo gracias a las donaciones de muchas empresas, de muchos colegios, de muchas entidades particulares, y la verdad que el colegio pues está, no es nuestro cole azul, pero bueno, estamos muy a gusto y estamos mucho más cómodos que el año pasado.
Porque creo que también habéis decorado de una manera de una forma especial el colegio para que este inicio de curso sea un poquito más especial, ¿no?
Sí, nosotros todos los años hacemos una temática y este año decidimos elegir la magia de Harry Potter, porque la magia está en nosotros mismos y queremos pues eso, que esa magia nos ayude a seguir avanzando con la ilusión, y todo el colegio ha sido pues decorado con banderines, con las frases de las películas que tienen mucho que ver con pues un poco con el proceso que estábamos viviendo, pues la magia está en las palabras o la unidad nos hará más fuertes, o sea, son todos frases, y además que el tema de la magia al alumnado le encanta, ¿no? O sea, que descubramos un poquito la magia que hay en nosotros, que nos ha ayudado a sobrevivir este año, ¿no? y avanzar y a estar aquí.
Y después de todo lo que ha pasado, ¿hay muchas familias que han dejado la escuela?
Dejaron muchas durante la erupción volcánica porque hubo que evacuar, pero ahora hemos recuperado casi el total de las familias, solo excepto 10 alumnos que se han marchado de la isla. Sus familias, por circunstancias que no pudieron quedarse aquí, el resto de las familias ya están de nuevo aquí y han acudido al centro, han vuelto a matricular a sus hijos y a sus hijas en nuestro pueblo, con lo cual hemos recuperado la matrícula y eso pues nos da pues un voto de confianza, o sea, han depositado de nuevo su confianza en nosotras, sí.
Y para hablar con los alumnos, ¿de qué manera habéis trabajado? No han tenido un año normal, ¿de qué manera habéis trabajado con ellos para hablar y para que ellos entiendan y también gestionen todo lo que ha pasado?
Sí, pues nosotros, no sé si sabrán que Canarias tiene una asignatura de libre configuración que se llama Educación Emocional. Nosotros la llevamos trabajando pues desde que se instauró en el currículo, desde el año 2014, y dentro de esas áreas, de que son 2 sesiones a la semana, pues hemos trabajado todo lo que es la escucha activa, el expresar nuestros sentimientos, escucharlos cómo se sienten. Hoy, por ejemplo, los más pequeños no, pero los más mayores sí que estaban un poco enfadados porque decían que no se celebraba el volcán, sino que... Y entonces les explicamos que es cierto que no se celebra, sino que nos recuerda todo lo que hemos pasado, las cosas buenas que nos han pasado y que tenemos que seguir luchando, pero y sobre todo con escuchas, diálogos, asambleas, que acepten sus sentimientos, que busquen herramientas para transformar ese miedo, en que no se quede ahí encasillado y que vayan avanzando. Y es un proceso que hemos hecho hace muchos años, nos ha servido para el año que hemos pasado y nos sigue sirviendo para el presente que estamos viviendo, porque todavía no se ha acabado todo, hay mucho por hacer.
Tú ahora explicabas, ¿no? Hablar con los alumnos, hablar también de este miedo. ¿Cómo están ellos ahora? Es decir, ¿cómo gestionáis, ¿no? esta incertidumbre, no sé si miedo, de lo que pueda pasar?
Quizás lo más que les cause un poco temor es cuando se oyen datos de que todavía sigue, pues hay movimientos, aunque no se perciban tanto como antes, siguen a veces en muchos días el volcán suelta muchas emanaciones de gases, parece como que va a volverse a reactivar, y cuando hay sonidos fuertes, pues claro, todo eso queda en el inconsciente del ser humano, ¿no? Y entonces, quieras o no, pues el alumnado se sobresalta, e incluso las maestras nos sobresaltamos, pero lo hablamos y vamos pues expresándolo, que es lo que mejor nos viene, ¿no? Poderlo expresar, sí.
También es cierto que, ¿no? Siempre nos centramos en los alumnos, en los niños, que está muy bien, pero al final también, ¿no? Los profesores también habéis tenido que vivir todo este proceso, también acompañando a los niños. No sé cómo estáis vosotros y cómo habéis trabajado también entre vosotros para estar lo más bien posible, para estar con los alumnos.
Pues igual que el alumnado, trabajamos con ellos en educación emocional, nosotros en las sesiones de tarde trabajamos bastante también nuestra conciencia emocional. Ver cómo estamos, hablamos también, y todo lo mismo que hacemos con el alumnado lo practicamos primero las maestras en el claustro. Porque además nos sirve de apoyo entre nosotras. Ha sido un año bastante difícil, no solo, también hay compañeros que han perdido cosas también, y veo sufrir a las familias y a nuestros vecinos y a la pérdida de nuestros paisajes. Entonces hablamos y bueno, pues hay días de tristeza que toca llorar y hay días de ánimos que nos animamos unas a otras, pero es un proceso lento, porque al igual que nosotros sí que estamos reubicadas, hay muchas familias que aún no tienen sus viviendas o no las han realojado porque no hay viviendas. Entonces es como un sentimiento encontrado, ¿no?
Ya para terminar, vosotros que montasteis una escuela en solo 6 días, ¿qué es lo más imprescindible para que una escuela pueda funcionar?
El alumnado. Si el alumnado está, lo demás ya viene por más tarde, más temprano, más estrecho. Pero si no hay alumnado, y al principio lo esencial es el alumnado y las maestras. Al principio de 160 nos quedamos en 90 y nos preocupaba muchísimo. El alumnado, según fue acabando la erupción, se apagó el volcán, volvieron de nuevo al centro. Y bueno, entonces, el alumnado, si no hay alumnado, pues no hay razón de ser en la escuela. Y han vuelto. Ellos son la pieza esencial, son nuestra joya.
Pues Mónica Viña, directora de la Escuela La Laguna de La Palma, muchas gracias por estar hoy con nosotros, y que vaya muy bien y mucho ánimo.
Muchas gracias por acordarse de nosotros. Venga, un saludo, buena tarde.
I a Catalunya, els 3 Mossos d'Esquadra investigats pel manifestant que va perdre un testicle per l'impacte d'una bala de foam el 2018 a Barcelona han assegurat que no recorden contra qui van disparar, segons la defensa. Els agents han declarat avui i només han respost a les preguntes dels seus advocats i del jutge. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Els 3 agents investigats han reconegut davant del jutge que van disparar diversos projectils de foam durant l'operatiu de la protesta per la celebració del Consell de Ministres a Barcelona el 21 de desembre del 2018. Els acusats, però, han manifestat que no recorden quants van disparar ni contra qui. Tampoc recorden el cas concret del jove de 19 anys pels quals se'ls investiga. Ho ha explicat la defensa de la víctima, exercida per Irídia, Sonia Olivella, qui ha assegurat que no es donaven les circumstàncies ni els requisits perquè el jove rebés l'impacte de la bala de foam. Ha insistit que en alguns vídeos es veu com el jove exercia el seu dret a manifestació i sense cap conducta violenta. Olivella ha apuntat que, a banda d'aquests 3 Mossos d'Esquadra i de la gent que ja va declarar abans de l'estiu, hi ha un 5è identificat que se'l citarà pròximament.
Gràcies, Sílvia. I a Tortosa, aquesta matinada, una treballadora d'un bingo ha mort durant un atracament.
El grup d'assaltants, format per entre 2 i 3 persones, també han disparat contra un dels clients que ha resultat ferit a l'espatlla. Tots dos han estat traslladats a un centre hospitalari de Tortosa i la dona ha mort poques hores després. La principal hipòtesi de la investigació és que es tracta d'un robatori amb violència, però de moment no n'han transcendit res més.
La direcció de la Llar d'Infants Municipal d'Avinyonet de Puigventós, a l'Alt Empordà, ha apartat de la feina una cuidadora que acusen de maltractar infants del centre.
Segons avançat el Gerió Digital, l'alerta la va donar una companya de feina que va ser testimoni de les suposades agressions. La direcció del centre va apartar de la feina la cuidadora el passat 1 de setembre i s'està reunint amb diversos pares aquest dilluns per informar-los de la situació. No es descarta que s'emprenguin accions legals contra ella.
I el Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de presó permanent revisable a l'assassí confés d'una nena de 13 anys a Vilanova i la Geltrú el juny del 2018.
A banda de la presó permanent revisable per un delicte d'assassinat, també se'l va condemnar a 7 anys de presó per un delicte d'agressió sexual. La resolució del Suprem remarca que es va tractar d'un acte cruel comès amb maldat. Concretament, el Suprem deixa sense efecte l'atenuant de reparació del dany, encara que la decisió no té repercussió directa en la pena i prohibeix al condemnat comunicar-se o aproximar-se a la família de la nena durant almenys 5 anys i no un.
L'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys de presó que han acusat de violar una dona aprofitant que anava molt beguda després d'un sopar de feina a Palamós al Baix Empordà.
Els fets van passar la matinada de l'11 d'agost del 2019. Aquest dilluns l'home ha recorregut els fets i l'Audiència ha dictat sentència de viva veu. S'haurà de passar 7 anys en llibertat vigilada per seguir un curs d'educació sexual i indemnitzar la víctima amb 9.000 euros.
Els Mossos d'Esquadra busquen un pescador que hauria caigut al mar prop d'Empúria Brava. Ahir al migdia van trobar buida la barca de l'home d'origen alemany. Des de llavors hi ha en marxa un operatiu per trobar-lo.
Els efectius de bombers, Mossos d'Esquadra, Salvament Marítim i Protecció Civil estan resseguint la costa des del Cap de Creus fins a Cala Montgó i de tornada fins a Empúria Brava. La barca es va trobar buida a 4 milles de la costa i en l'operatiu hi estan treballant helicòpters, embarcacions submarinistes i efectius dels GRAE, dels bombers. Com ha avançat el digital Gerió, l'operatiu va començar ahir al migdia i ha seguit aquest matí després que s'hagués d'aturar durant la nit per la falta de llum.
I obrim plana esportiva, Xavi, la selecció espanyola de bàsquet ha aterrat fa uns minuts a l'aeroport de Barajas a Madrid amb el títol de campiona d'Europa.
Sí, ara tota la plantilla al complet es desplaça cap a l'hotel per descansar abans de l'acte de celebració que la Federació Espanyola de Bàsquet ha organitzat per aquest vespre a 2:15 al Wizzing Center de la capital espanyola. Espanya es va convertir ahir al vespre per quarta vegada en tota la seva història campiona d'Europa després de derrotar França per 88-76. En el primer quart, l'avantatge ja era d'11 punts i el partit va marxar al descans amb Espanya 21 punts per sobre. En la represa, França s'activava una mica més fins a posar-se només 3 punts, però l'equip espanyol no va perdre el ritme i va tenir la final sota control durant tota l'estona. El bon joc dels germans Willy i Juan Hernán Gómez ha estat clau per endur-se el títol de campiona d'Europa. De fet, Willy Hernán Gómez va ser escollit com a millor jugador d'aquesta final.
Espanya ha conquistat aquest europeu contra tot pronòstic, ja que no entraven les travesses d'equips favorits per endur-se el torneig.
Un torneig que va guanyar, això sí, l'any 2009, 2011 i 2015, uns anys on la plantilla d'Espanya no tenia pràcticament rival. A l'inici, de fet, d'aquest torneig, d'aquest Eurobàsquet, Espanya partia com a 8a selecció favorita. La bona feina, però, de l'entrenador Sergio Scariolo ha estat clau per unir el grup i fer-lo campió d'Europa. Així ho reconeixia ell mateix al final del partit.
Esto es hacer baloncesto. Y hacer baloncesto con jugadores a los cuales, honestamente, no ha sido complicado pedirle el esfuerzo más, la concentración más, el pase más, porque realmente desde el día uno no tenía ningún tipo de preocupación, de complejo, de exigencia, de reivindicación, ¿no? Y todo el mundo trabajando y haciendo equipo.
De fet, l'equip per a l'Eurobàsquet es va haver de redefinir quan el català Ricky Rubio, que estava completant la millor temporada de la seva carrera a l'NBA, es va trencar el lligament creuat anterior del genoll esquerre. Això va ser un cop dur per al base del Masnou i també per a la selecció espanyola, perquè sobre Ricky Rubio s'havia edificat l'Espanya campiona del món a la Xina i s'havia de sostenir la transició fins a l'Eurobàsquet el 2022, després sobretot de la retirada de Pau Gasol i les renúncies de Marc i Sergio Rodríguez.
I un dels substituts que va trobar l'equip tècnic de la selecció va ser el base Lorenzo Brown.
I un fitxatge que no ha estat exempt de polèmica perquè el jugador ni és espanyol ni tenia cap vinculació amb Espanya i, per tant, s'havia de nacionalitzar. Així doncs, el 27 de juny del 2022, el govern espanyol li va concedir la nacionalitat express espanyola per carta de naturalesa. La decisió no va agradar gens a les associacions de jugadors que van criticar-ho, però el seu bon rendiment en aquest europeu ha rebaixat la tensió. Lorenzo Brown ha acabat el campionat, ha acabat l'Eurobàsquet amb una mitjana de 15,2 punts i 7,6 assistències.
I en futbol, la Lliga denunciarà els càntics racistes a Vinícius que els aficionats de l'Atlético de Madrid van fer durant el derbi madrileny jugat aquest diumenge.
La Lliga Professional no només denunciarà al Comitè d'Antiviolència els crits a l'interior de l'estadi, sinó també els que es van cantar a les rodalies del Wanda Metropolitano durant la prèvia de l'enfrontament quan arribaven els autocars dels dos equips. La llei d'antiviolència contempla sancions per cada aficionat que poden ser d'una multa que va des dels 150 euros als 650.000, depenent de si la falta és considerada lleu, greu o molt greu, a més d'arribar a ser sancionat en no poder entrar a un camp durant un període d'entre 2 a 5 anys. I pel club, a més, per l'Atlètica de Madrid, en aquest cas podria suposar el tancament de l'estadi durant alguns partits.
Un cop acabada la 6a jornada, la Lliga Primera Divisió s'atura ara 15 dies per deixar lloc als partits de les seleccions nacionals.
El Barça fins a 11 jugadors no es podran entrenar amb l'equip aquesta setmana a causa dels compromisos internacionals, excepte el porter Iñaki Peña i els futbolistes Héctor Bellerín, Gerard Piqué, Marcos Alonso, Sergi Roberto i Ansu Fati. La resta de membres de la plantilla quedarà repartida pel món. Xavi Hernández, per tant, no recuperarà jugadors fins al dimarts, dia 27. En la represa del campionat, però, al Barça li espera un calendari complicat, ja que s'haurà d'enfrontar el Real Madrid, el Villarreal, l'Atlético de Bilbao, el València a la Lliga i el Bayern de Munic i Inter de Milà a la Champions. Pel que fa a l'Espanyol, els jugadors que marxen són Leandro Cabrera amb l'Uruguai, Martin Braithwaite amb Dinamarca i Keidi Vare amb Albània. A més, Pol Lozano i Pedrosa també marxant amb la selecció espanyola sub-19. Més fàcil tindrà Mitchell per preparar els entrenaments del Girona, ja que tindrà tota la plantilla disponible, ja que l'únic jugador internacional de l'equip, Jangel Herrera, està lesionat i es queda a Girona.
I tornant al bàsquet, demà comença a Tarragona la Lliga Catalana, on hi participen els equips catalans que juguen a la CB.
Aquest migdia s'ha fet la presentació oficial de la competició, que té un format de final a 4. Demà juguen les dues semifinals i dimecres al vespre la final. La primera semi enfrontarà el Barça i el Baxi Manresa, demà a 6:45, i més tard l'altra plaça per a la final se la jugaran el Joventut de Badalona i el Bàsquet Girona, a les 9 de la nit. La final serà dimecres també a les 9. Els dos partits es juguen al Palau d'Esport de Tarragona i es podran seguir en directe per Canal Esport 3.
En motor, el pilot francès Sébastien Ogier ha confirmat la seva participació en el proper Rally Catalunya Costa Daurada, que es disputarà el cap de setmana del 20 al 23 d'octubre.
El campió francès, que ha aconseguit el triomf en 3 ocasions en el Rally de Catalunya, ha anunciat que correrà les 3 últimes proves del Mundial. Per tant, també serà present a Nova Zelanda i al Japó. La setmana passada també va confirmar la seva participació el pilot espanyol Dani Sordo.
I acabem amb un apunt d'atletisme, perquè la corredora catalana Núria Piques ha anunciat que tornarà a la competició el proper 1 d'octubre.
Ho farà per disputar l'Ultra Pirineu, una cursa de 100 quilòmetres amb més de 6.000 metres de desnivell. L'Ultra Pirineu és una de les curses més exigents i internacionals que es disputen a Catalunya, reunint cada any a participants de més de 50 països. Núria Piques ha triat per al seu retorn a la competició una prova que se li dona prou bé. La va guanyar en 4 ocasions entre els anys 2011 i 2014 i on es va penjar la medalla de bronze l'any 2015.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Xavi. I ja ho sabeu, que cada dilluns, per analitzar tot el que està passant, tenim el Xavi Pastor, que és politòleg i conflictòleg i director del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona. Xavi, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé. És el tema que trec cada dia, de moment, des que hem començat la temporada. Falta poc més d'una setmana pel debat de política general, també falta molt poc perquè acabi l'ultimàtum que va fer Junts Esquerra per sortir o no del govern. Com ho veus? Es pot redreçar la situació?
Tot es pot redreçar, tot. El que passa que veig que estan amb escalada, és a dir, estan com de pujada, no? És a dir, cada cop es diuen més coses i més gent opina. L'altre dia sentia el portaveu de Junts, el mateix Aragonès demanant, el president demanant a Junts que internament es posin d'acord. Se'ls veu dividits, se'ls veu barallats i començo a tenir la sensació que té alguna cosa a veure això de les eleccions que tindrem, que hi haurà l'any que ve, que crec que sí que estem, no en precampanya, que fa temps que estem en campanya electoral i que això segurament no ajuda. És més, habitualment, jo tinc la sensació, jo crec que és Vox Populi, que els partits que estan en coalició, quan estan a punt d'arribar o a poc d'arribar a unes eleccions, doncs es deixen anar una miqueta, ja com un pacte no escrit, deixar-se anar una miqueta i intentar doncs, tornar doncs, a posicions polaritzades, a posicions molt de partit i no tant de govern. Potser hi ha alguna cosa d'aquestes. El que passa que també tinc la sensació, deixa'm que t'ho digui així, Diana, que l'assumpte Borràs, Laura Borràs, jo crec que està força darrere del que està passant. O sigui, hi ha una tensió, no? Quasi jo diria que a nivell personal, no? Com un dolor, no? com una certa voluntat doncs, de revenja. Potser és una intuïció, que ningú se m'enfadi, però tinc una sensació que, més que res, perquè veig que la Laura Borràs, que sempre ho és, però la veig molt activa, i veig molta tensió entre socis de govern i a vegades sembla que estiguin parlant de qüestions personals.
Per tant, es pot redreçar, però està difícil la cosa, no?
Tot es pot redreçar. El que passa és que jo crec que aquí hi ha una cosa important, que jo crec que la gent ens interessa, que és Si volen continuar, es pot redreçar, evidentment. No crec que estiguin tan lluny, i menys com van decidir sumar un govern de coalició amb els objectius que van plantejar. Però si no volen continuar junts, potser el millor és prendre cartes en l'assumpte i decidir-ho ja. I més quan estem a prop d'unes eleccions, no? Potser és una manera de... Ja sé que el que estic dient és bastant obvi, però és que...
És el que és, no?
És el que és. No puc, jo, des de la meva visió com a conflictòleg i com a politòleg, veig ja un component personal i això no ajuda. Una cosa és que, evidentment, hi hagin posicions estratègiques, posicions tàctiques de partit, que això ho podem entendre. El conflicte és present a tot arreu i tothom té interessos. A veure, no ens hem d'enganyar. No podem anar al llit i la mà. Però quan s'ho nota, certes qüestions personals, no? Que hi ha molta gent que opina.
Una altra de les notícies que no parem de repetir dia rere dia és qualsevol cosa relacionada amb retards i rodalies. Tu creus que hi ha alguna manera ara de netejar la imatge de Rodalies després de tot? És a dir, ara si, posem pel cas que es soluciona tot, que el tren funciona bé. Seguiríem amb aquesta mala imatge que tenim ara mateix de com funcionen els trens?
Jo crec que ha esdevingut un clàssic, no? És a dir, que des de quan van decidir posar les vies de l'AVE, no? Del TGV, que va dir un enrenou molt important, i amb Rodalies fins avui, Rodalies sempre està, no? Està en el cap de tothom, que no acaba de funcionar del tot bé. És possible que en general hi hagin aquests retards, però el de Rodalies ja... Dit d'una altra manera, no? És Catalunya, Rodalies, no anirà bé, saps? És com, potser Rodalies en altre lloc va millor, no ho sé, perquè jo visc aquí. Però hi ha la percepció, és veritat, la percepció amb els ciutadans de que no. És un binomi que sempre és negatiu. Bueno, potser és un problema també de gestió i de que l'Estat, com que està lluny, no? O sigui, com que això finalment, tot depèn de l'Estat, i tot i que hi hagi una gestió per part de la Generalitat, està lluny, i que l'Estat també li sembla que, bueno, que tampoc és tant com el que sembla. És que vam aguantar i vam suportar molts problemes quan es van posar les vies per fer el TGV i la gent queixant-se i no va passar res, doncs potser per menys tampoc ha de passar res, no? També és una percepció, eh? Vull dir que tampoc sóc usuari de Rodalies, sincerament.
És més difícil. Parlaves de... Ara has dit, no?, una percepció. Una altra de les coses que estàvem explicant avui a l'informatiu és que aquest cap de setmana hi ha hagut una manifestació per defensar el castellà a les aules. I és un tema, no?, que el tema més català, més castellà a les aules està a l'ordre del dia, però no sé si tu ho veus com que és una preocupació real dels pares o és més una lluita política i una percepció que es té des de fora?
Jo crec que és una lluita política, perquè ara pensava en els meus fills. Els meus fills tenen 17, 19, escolta, parlen castellà, acostumen a fer-ho també amb els seus companys, estudien castellà, no tenen cap problema. És possible que el que se senti políticament agreujat pel fet de que aquí es parli més català que castellà, vegi una necessitat que els estudiants, els seus fills, dediquin més hores a aprendre el castellà. Puc entendre-ho, perquè al final la gent es mou per idees, es mou per concepcions socials i polítiques. Puc entendre-ho. Si tu vius en un entorn on es parla castellà i creus que es parla massa català, puc entendre la demanda. Però, objectivament, jo penso que l'ensenyament català té les hores suficients i ho veig a casa. Igual que et deia, jo no soc usuari de Rodalies, et diré, ho tinc molt clar, ho veig a casa i no veig quina és la problemàtica, en tant en quant, més enllà d'aquestes percepcions de segments o col·lectius concrets de la societat, sincerament, no?
I seguim parlant de coses d'aquí, però mirant Anglaterra. Aquest cap, no, avui ja, i aquest cap de setmana, ja fa dies que s'estan fent molts actes per la mort de la reina Elisabet II. Aquest cap de setmana el que vam poder veure és que en una d'aquestes cerimònies que s'han fet hi havia la presència dels reis d'Espanya, Felip i Letícia, i també del rei emèrit Juan Carlos I i també la reina Sofia. Com creus que s'ha gestionat bé aquesta mena de retrobament que no ha estat un retrobament, realment?
Bueno, és que no, a veure, retrobament jo crec que no. Jo crec que potser sí que s'han trobat algun moment i s'hauran saludat i hauran parlat, però jo crec que des del punt de vista del que parlàvem, la comunicació, no? El rei Felip no té molt d'interès en poder tenir fotos amb el seu pare, no? Per tot el que hi ha al voltant del rei emèrit, no? Tot el que ha passat amb el rei, no? I el que passa que, clar, si totes les monarquies i presidents de diferents estats s'havien de trobar en aquest funeral, tard o d'hora, doncs, havien de xocar, quasi, no? De veure's. Per tant, era molt difícil no acabar-se trobant en un lloc. Al final anava tothom, no? Mm. Altra cosa és que realment hi hagi una foto familiar, que potser n'hi ha alguna, no ho sé, perquè, bueno, al final són família, no? Al final és pare i fill, i són família, i d'alguna manera, per molt que potser no desitgin tenir aquesta comunicació pública, es fa molt difícil, no? Són família.
Ja per acabar, i et diem adeu en res, en tema esportiu, el Barça ha guanyat, per tant no hi ha molt a comentar, més enllà de que ha guanyat, però la notícia esportiva, diguem, del cap de setmana ha sigut que la selecció espanyola de bàsquet ha guanyat l'Eurobàsquet, però també ha deixat alguns titulars aquesta notícia, i és el paper tan rellevant que ha tingut Lorenzo Brown, ara ho dèiem, no? El fitxatge in extremis que ha fet la selecció espanyola, que han nacionalitzat aquest jugador perquè pugui jugar a l'Eurobàsquet, quan no està gaire clar quina relació tenia ben bé amb Espanya, si en tenia. Tu com creus que s'haurà gestionat això dintre de l'equip? És a dir, perquè, clar, hi havia molts jugadors, no?, que deu fer molts anys que entrenen aquí i que s'han quedat sense un espai que ha ocupat Lorenzo Brown, que ha vingut nou.
No, jo crec que no hi ha hagut... No crec que hi hagi molt d'enrenou al voltant, internament, al voltant de la figura d'aquest jugador que ha vingut i aporta un plus des del punt de vista esportiu. A mi el que em preocupa d'aquesta qüestió és... I intentem assimilar una miqueta amb el Festival d'Eurovisió, perquè ens entengui tothom, perquè hi haurà gent que millor no li interessa gens el bàsquet i gens l'esport. Al Festival d'Eurovisió hi ha països que parlen en anglès.
Sí.
Han decidit que ja no volen cantar amb la seva llengua. I jo trobo que el que haurien de fer és cantar amb la seva llengua, no? Al final, l'interessant és escoltar una cançó amb la llengua de cada país, no? Amb la riquesa i fer-la l'oficientment atractiva i harmònica i bonica perquè, a més, veiem la bellesa, no?, d'aquelles cançons. I per què dic això? Dic, primer, pel que tu hagis pogut comentar, m'has comentat d'aquest jugador, no? Mm. Un jugador que, d'entrada, només amb el seu cognom ja entens que no es plata, sí, que sigui, diguéssim, de nacionalitat d'entrada espanyola, però el que em preocupa més és amb quin idioma donava les instruccions a l'entrenador de l'acció espanyola. Les donava en anglès. És a dir, no només jo crec que se dirigia a aquest jugador, que també, sinó que hi havia més jugadors que, tot i que és possible que tinguin pares, familiars o hagin nascut a Espanya, venen del món del bàsquet nord-americà, de l'NBA, i aquest és un tema a intentar debatre, realment, si és normal que un seleccionador d'un país hagi de deixar de parlar amb la seva llengua, parlar amb l'anglès, que és una llengua que segurament que parlem o la parla quasi tothom, no?, perquè ens veiem quasi obligats, no?, en aquest món globalitzat, i que hagi de parlar anglès. Quan és la selecció espanyola, quan hauria de fer és parlar amb castellà, i potser aquest senyor, o algú que no sàpiga castellà, que hi hagi algú que li tradueixin les instruccions. I per últim, independentment del que diguin, hi ha una pissarra, és a dir, una pissarra que són dibuixos, línies, i en el món del bàsquet està tot escrit, vull dir que tampoc no. Però sí que intentar fer aquest paral·lelisme amb el món de l'Eurovisió i veure que potser sí que estem perdent una miqueta aquesta dimensió cultural, aquesta dimensió identitària dels països cap a un element més d'espectacle, no? On guanya l'espectacle, i això no només afecta a Espanya, afecta també a països com Catalunya, no? A nacionalitats com la catalana. Bueno, és una cosa a tenir en compte. I vivim en un món cada cop globalitzat i potser hi ha coses que no ens acaben d'ajudar, no?
Doncs, Xavi Pastor, politòleg i conflictòleg, moltes gràcies, com sempre, per ajudar-nos a analitzar una mica l'actualitat cada dilluns, i ens veiem, ens escoltem dilluns que ve.
A vosaltres. Merci.
I acabem, com sempre, amb la cultura. Olma, l'actor barceloní i productor teatral Roger Zanui debuta aquest dilluns com a director al Festival de Sant Sebastià i ho fa amb el documental Mibu, la lluna en un pla.
Sí, de fet, la proposta inaugura la secció culinari i cinema del Festival de Sant Sebastià. La cinta s'endinsa en la història del restaurant Mibu, que és una mena d'un temple gastronòmic amb les tradicions japoneses al centre. I atenció, perquè només té dues taules per a 8 persones. Això sí, si voleu anar, està ubicat a Tòquio. I ens han explicat que està inspirat en cuiners de renom internacional, com seria el cas de Ferran Adrià, Joan Roca, José Andrés, Massimo Boturu, Botura o Andoni Luis Anduriz. L'objectiu d'aquest film és copsar una manera d'entendre aquesta cultura japonesa que, segons exposa el director Zanui, se'n va. I en aquest sentit, el director ha exposat les dificultats de plasmar el concepte de Nibu a la gran pantalla.
Va ser un repte una mica tècnic, per dir-ho així. És a dir, el repte va ser com expliquem algo que no es pot explicar. És a dir, quan el Ferran Adrià ens va començar a parlar del Mibu, ell va dir, heu d'anar-hi, perquè Mibu no es pot explicar. Mibu s'ha de viure. Acotar el llenguatge audiovisual perquè això encaixi ha sigut una feina de molt de temps.
I per cert, Diana, atenció a aquest apunt, perquè el documental combina el català, el castellà, el japonès i l'anglès, i la música és de Pep Sala, i tanca, o sigui, el film el tanca una versió en japonès de la popular cançó de Sau, Boig per tu, que tots coneixem, i que en japonès és Kimi ni Mucho.
T'ha quedat molt bé, però ho has dit molt bé. No sé si la resta de la cançó la podries cantar, però, no. Però bé. I del cine a la música, perquè aquest dilluns el pianista i tenor Pablo Larraz ha assumit la direcció de l'Orfeó Català i del Cor Jove, així com també de direcció artística de l'Escola Coral.
Sí, l'objectiu d'aquest nou responsable és crear un projecte comú per als cors de l'Orfeó. Larraz ha apuntat que vol aplicar una línia de treball a tots els equips perquè els cors creixin musicalment, consolidin també el seu bon nivell musical i treballin per evolucionar en l'excel·lència. I per cert, que l'equip de Larraz seguirà comptant amb Simon Halsey com a director principal convidat i ambaixador també dels cors del Palau.
I seguim amb música, perquè el Festival Guitar Barcelona ha tancat l'edició d'aquest any amb 60.000 assistents i una ocupació que frega el 90% de les localitats venudes.
Sí, Diana. Sí, Diana, el que deies. Ha tancat amb el 90% de les localitats venudes, ha sumat en total un pressupost de 1.800 milions d'euros i un total de 58.000 persones hi han assistit. I, de fet, els concerts de James Taylor al Palau de la Música Catalana d'aquest dimarts, és a dir, demà, i també l'actuació de Ligabó a Razzmatazz el proper 26 d'octubre, que totes estan amb l'aforament complet, doncs són les últimes dades programades per aquesta edició del Guitar Barcelona. I de les 20 de les 50 propostes que es van proposar en aquesta edició, 20 han exaurit les seves localitats, Diana. O sigui que celebrem aquesta bona rebuda del festival.
Molt d'èxit. Va, i acabem amb la Setmana del Llibre en Català, perquè tanca la quarantena edició amb un rècord d'assistència. Les xifres superen els 50.000 visitants.
Sí, de fet, encara estem a l'espera de que es publiquin les xifres definitives, però es preveu que aquest any s'hagin superat i augmentat un 20% les vendes respecte a l'edició anterior i s'arribi, això sí que era l'objectiu, a més de 500.000 d'euros facturats. I el director d'aquest any, en Joan Carles Girbés, ha apuntat doncs, que celebra molt aquestes bones xifres i, de fet, és la seva última edició com a director, així que ha tancat un bon mandat.
Doncs amb aquestes bones notícies culturals us deixem. A la tècnica hem tingut el Jordi Carretero i a la producció el Galdric Pelegrí, i ara us deixarem amb el Joan Trias i tot el seu equip amb la caravana.
Ràdio Estel.
Les carreteres s'han omplert en aquest cap de setmana llarg amb un...
Va, però, Joan, sisplau, paga això, que cada any diuen el mateix.
Núria, després els queixem que no estem al dia del que passa.
A mi sabeu el que em passa, que tenim un programa per començar i encara som aquí anant cap a la ràdio.
Hola, que ningú veu que hem punxat.
Núria, dic que hem punxat abans de començar un programa, donem a la sort.
Calla, Andreu!
Doncs això, el que deia, que ens tocarà fer el programa des de la caravana.
La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900 535 811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.